Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassarem les notícies més destacades de la jornada. Les vies de 7:45 tenim el Mario Ramírez, a la producció i redacció David Bueno, Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè.
Sara, a la part final del programa el David Bueno ens aproparà... El David Bueno o la Blanca Aranyó, encara no ho sabem.
Encara
ens aproparà,
no sé.
Ens aproparà en el punt curiós, que avui parlarem dels efectes positius del cafè. Tot i així... Sí. Avui, Sara, com que sabem que aquesta setmana, doncs, el dilluns ens va recomanar el tema dieta...
Home, i tant.
Avui hem descobert, bé, coses que no s'haurien de fer quan s'està a dieta,
sí.
No, Sara?
Sí, jo m'he quedat especialment amb una que m'ha semblat molt curiosa, i és que dormir menys de 6 hores sembla que genera unes... Bé, no sé com...
Una hormona.
Sí, una hormona que
de
fa...
De l'estrès.
Exacte, que fa que mengem més. Tu sabies això, convidat d'avui, que ja t'estic avançant?
Una mica de por, perquè jo en operació de biquini no m'hi poso, però vaja.
Bé, bueno, d'aquestes i altres coses també hem vist, no? Si de casa amb un altre punt curiós, doncs ja ho detallarem.
Sí.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs ara ja podem dir el seu nom, l'hem conegut ara fa un momentet, hem sentit la seva veu, amb el Josep Jorge compartim l'actualitat, ell és de Barcelona, té 39 anys, és arquitecte tècnic IMBA, també és director de general de Jubilar-se en Casa, una empresa de serveis d'assessorament a gent gran i als seus familiars. Entre les seves aficions hi troba la innovació, la tecnologia, l'emprenedoria i el Barça. Es defineix com una persona inquieta, responsable, sincera i treballadora. I si voleu seguir-lo, podeu fer-ho al Twitter a @JosepJorge.
Josep Jorge. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu dius que això no tens problemes, això de les dietes i això?
Ja no.
L'estrès ja portes tu.
Em refereixo a l'operació en biquini. O sigui, jo encara no m'he provat un biquini, no sé com em quedaria. Però sí que és cert que hem de mantenir uns hàbits saludables.
Això sí, però la Sara tenia aquests problemes perquè va estar malalta la setmana passada per un tema de grip intestinal, Sara?
Sí, però ja estic recuperadíssima.
No perquè et preocupés a l'operació biquini.
Bé.
Doncs bé, amb Josep Jorge, director de l'empresa Jubilar-se en Casa, repassarem els temes del dia, però abans la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Doncs ja ho avançàvem, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha comparegut aquest migdia després de la cimera anticorrupció amb els representants dels principals organismes de control institucional. Mas ha explicat que en la reunió han sortit moltes idees, tot i que la resta de participants li han demanat que encara no les expliqui a l'espera d'una nova trobada d'aquí a 15 dies. Serà llavors quan aquestes idees es plasmaran en un document. La Fiscalia Anticorrupció ha interrogat l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, en el marc de la investigació que està duent a terme arran dels papers apareguts al diari El País. Bárcenas ha estat declarant durant aproximadament 2 hores i mitja abans. Ho ha fet el primer que va reconèixer el pagament de sobresous a la cúpula del partit, Jorge Trias Sagnier, que ha afirmat en sortir de la Fiscalia que ha complert amb el seu deure. El duc de Palma, Iñaki Urdangarín, té fins a la mitjanit per fer efectiu el pagament ordenat pel jutge José Castro en el recurs contra aquesta fiança. El marit de la infanta Cristina al·lega que la quantitat és desproporcionadament excessiva. La defensa del gendre del rei demanarà al Tribunal Constitucional que anul·li el cas Nos. Més temes d'avui. La policia del Regne Unit analitzarà l'ADN d'una nena que s'assembla molt físicament a Madeleine McCann, desapareguda en unes vacances amb els seus pares a Portugal quan tenia només 3 anys l'any 2007. L'ADN és el d'una nena que viu a Nova Zelanda, que tindria el mateix defecte a l'ull que Madeleine, segons explica el diari britànic The Telegraph. I acabem explicant-vos que un dels rivals de pretemporada del Barça 2013-2014 serà el Bayern de Múnich de Josep Guardiola, segons ha anunciat avui mateix el Club Blaugrana.
7 i 35 minuts aquest any 2012, és a dir, l'any passat, s'ha incrementat el contraband de tabac i les divises intervingudes a la duana hispano-andorrana de la Farga de Moles. Ho han anunciat en fer públic el balanç aquest matí a la subdelegació del govern espanyol a Lleida. Ens en donen més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Així, l'any passat es van decomissar més de 491.000 caixetes de tabac de contraband procedent d'Andorra, xifra que suposa un increment d'un 103% respecte al 2011. Un total de 26 intervencions es van tipificar com a delictes i 307 van ser infraccions. Així mateix es van intervenir un total de 1.685.468 euros, xifra que suposa un augment d'un 25% més que l'any anterior. D'altra banda, segons la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Imma Manso, en el mes de gener del 2013, on mig mes es va prestar servei amb el sistema tradicional i l'altre mig mes amb el doble circuit operatiu, s'han aixecat 41 infraccions en matèria de contraband de tabac enfront de les 12 que es van obrir en el mateix mes de l'any anterior.
Es decir, que claro, ahora lo que pueden hacer es investigar mucho más exhaustivamente a los coches y entonces pues vale. Eso hace que este circuito consideremos que ha sido un éxito.
Així mateix també han anunciat que el proper mes d'abril la comandància de la Guàrdia Civil de Lleida tindrà 4 gossos de suport, 2 de drogues, un a la comandància de Lleida i l'altre a la duana de la Farga de Moles, un de divises i un de tabac, aquests dos darrers a la Farga de Moles.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs avui tornem a tenir ambient d'hivern. El pretemporal de neu afectarà tot el Pirineu amb nevades més copioses al vessant nord i més febles al sud. Les ventades superaran els 100 km per hora, sobretot a les comarques de Tarragona, Pirineu i l'Empordà. La resta del país quedarà al marge d'aquest temporal. A grans trets, els temps de la segona meitat de la setmana no serà estable i continuarà el vent fort i l'ambient d'hivern. Tot fa pensar que la situació s'allargarà fins i tot fins la setmana vinent.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Déu ha destinat la terra amb tot el que conté a l'ús de tots els homes i pobles, de manera que els béns creats han d'arribar a tots amb un criteri d'equitat i tenir com a guia la justícia i per companya la caritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou seguirem amb les reaccions polítiques davant la corrupció, aquesta vegada amb Iniciativa Verds. A la tertúlia tindrem Franzina Alzina, Arcadi Oliveres, Josep Maria Noguer i Joan Lluís Pérez Francesc. A les 9, plusvàlua del primer cafè sobre consum, dedicada a aquesta secció al Carnestoltes. A 2:15 parlarem de l'any Espriu amb el seu responsable Xavier Brudassala. I tancarem amb Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló. També tindrem la reflexió de Manuel Milian Mestre. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Quan sigui gran, m'agradaria poder ser jo. Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides,
Col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies més destacades del dia amb Josep Jorge. Centrats avui en aquesta cimera anticorrupció que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat, el president Artur Mas ha comparegut aquest migdia després de la cimera. Mas ha defensat que la trobada ha estat tremendament útil, ha dit, davant els comentaris que durant els darrers dies n'han qüestionat la capacitat de plasmar mesures concretes.
Després de dues hores de reunió amb els representants dels principals organismes del control institucional, el president de la Generalitat ha explicat que a la reunió han sortit moltes idees, tot i que la resta de participants li han demanat que encara no les expliqui a l'espera d'una nova trobada d'aquí a 15 dies, el proper 22 de febrer. Serà llavors quan aquestes idees es plasmaran en un document. Mas ha insistit que a Catalunya cal fer net i s'ha d'acabar amb tota pràctica d'irregularitats, ha dit, de frau i també de corrupció. El president ha admès que acabar amb la corrupció al 100% és impossible, tot i que ha manifestat que cal un compromís molt ferm i molt explícit en aquest sentit.
Jo crec que quan hi ha una imputació inicial, com que només estem parlant d'uns primers indicis, no hi hauria d'haver necessàriament la separació d'un càrrec públic. I hauria de ser segur si hi ha condemnes i, per tant, proves, o si aquests indicis ja són d'una evidència tal en el procés judicial que ja es veu que allò acabarà amb una condemna. Cal fer net en aquest país, sabent que això, arribar-hi al 100%, probablement és impossible, perquè sempre hi ha hagut frau i irregularitats a qualsevol societat.
Sentíem Mas i recordem, Mercè, que, com dèiem, d'aquí 15 dies, el 22 de febrer, aquestes idees es plasmaran en un document.
Josep Jorge.
Bé, doncs res, sembla que haurem d'esperar 15 dies. El que trobo jo més curiós és que es digui que quan estem intentant buscar la transparència, els grups polítics diguin que no s'ha d'explicar res fins d'aquí 15 dies. Exactament què vol dir que no s'ha d'explicar res del que ha sortit avui a la reunió? I què vol dir que ha de reunir-se el president amb tota una sèrie d'organismes de control perquè el president sàpiga que hi ha problemes i que li han tingut que explicar a ell directament durant dues hores? Home, jo em quedo perplex, perquè si l'administració té que ser així de directa, perquè necessitem tots els càrrecs, departaments, altra estructura, si al final li ha d'explicar als organismes de control directament al president, i el president és qui diu que encapçalarà el canvi de rumb en tota l'estructura organitzativa i de presa de decisions i traslladarà propostes concretes al Parlament. Jo és que em quedo sobtat, és com si el president se n'hagués adonat de que les coses no funcionen i fins ara no haguessin escoltat els experts i els especialistes, que són les institucions que vetllen pel control de les administracions públiques. No deixo de quedar-me, de veritat, absolutament aturat. Perquè ha esturat, perdoneu, perquè no ho entenc. D'aquí 15 dies, què em produirà? Un document que serà? De bona voluntat? D'un brindis al sol? I, en canvi, tenim lleis aturades, com la llei de transparència de les administracions públiques, aquesta la tenim aturada. Tenim la nova llei electoral catalana, diguem-ne que se l'espera des de fa tant de temps que no ha aparegut. Realment no hem modificat o no pretenem modificar el sistema de partits. Volem continuar mantenint una casta política que estigui dirigint des de l'oposició o des del govern els designis d'un país. No sé, a mi em sobta que de cop i volta el president se n'hagi adonat que hi ha tanta cosa per fer. Jo em pensava que portàvem uns quants anys de democràcia i que fets com aquests que estem veient ara mateix, doncs ja havien sortit a la llum i tothom s'ha armat de voluntat. Em recorda molts cops, o sigui, això em recorda el que succeeix molts cops a la nit electoral, quan tothom es lamenta de la baixa participació. Han de fer alguna cosa per tal de mobilitzar els electors. Sí, molt bé, ho han de fer, però què anem a fer? Doncs, amb casos de corrupció, amb casos, diguem-ne, de malbaratament de recursos públics, és com realment no es mobilitza a l'electoral ni a la ciutadania cap a una direcció que, en teoria, és la direcció que està articulada a través dels partits públics i les institucions que ens representen a tots. Doncs, això no ho estem fent. I el president se n'ha adonat aquest migdia. Bé, doncs, benvingut a la realitat.
Avui, Josep, el CIS ens presentava la seva última enquesta, el seu últim estudi, que assegurava que el Partit Popular tornaria a guanyar, però perdria 10 punts si ara es fessin eleccions, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Li trauria 5 punts al PP, al PSOE. A dia d'avui, tu creus que la societat tornaria a votar el que va votar el 20 de novembre, o canviarien les coses? Hem de destacar també, si em permet, Josep, és que aquesta enquesta del CIS es va publicar abans de tots els escàndols que han sortit aquests darrers dies.
Estem construint una societat paral·lela, perquè la pregunta no és si els que voten repartirien els vots d'una manera o d'una altra. La pregunta és què passa amb els que no voten? Perquè, de fet, hi ha una part de la societat que no es troba representada pels partits polítics. I aquesta part de la societat està tendint a ser majoria. Realment tenim un sistema d'organització política que no està reflexant les necessitats d'aquesta societat. De tal manera que, bé, mentre tinguem 4, 5 partits o opcions polítiques a Espanya, de fet, hi ha un bipartidisme claríssim. O sigui, és blanc o negre, ni bo ni dolent, És PP, PSOE, i amb alguna alternativa puntual, com pot ser Izquierda Unida o algun partit més regionalista, entre cometes, però no hi ha més. De tal manera en què l'evolució que pot tenir a l'art parlamentari espanyol pot ser bastant similar al que està succeint a Catalunya, en què hi ha una fragmentació. La fragmentació de les opcions polítiques és el que realment posa nerviós els grans partits, perquè al final els grans partits són corporacions polítiques. Viuen de fer política. I contra més opcions hi hagin, més hi ha per repartir i menys es quedaran i menys es tocarà. De fet, ahir sentia unes declaracions del president del Cercle d'Economia, l'expresident del Partit Popular a Catalunya, el Josep Piqué, que deia que el que realment està en risc és el sistema actual de partits polítics. Això és el que està en risc. I si els partits no són capaços d'adaptar-se als canvis de la societat, governaran per una minoria, mentre que la majoria prendrà les seves pròpies decisions.
Avui repassem les notícies d'aquest dimecres 6 de febrer amb Josep Jorge. Ell és director de l'empresa Jubilar-se en Casa. Doncs bé, un d'aquests òrgans de control, la Fiscalia Anticorrupció, ha interrogat avui, aquest matí, l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, en el marc de la investigació que està duent a terme arran dels papers apareguts al diari El País la setmana passada, Sara.
Doncs sí, el també exsenador ha arribat a 11:45 a la seu de la Fiscalia, on ha declarat en relació amb aquesta suposada comptabilitat B del partit. Bárcenas ha estat declarant durant aproximadament unes 2 hores i mitja. Recordem que fa tot just 2 dies va negar en un canal de televisió l'existència d'una caixa B al Partit Popular i va assegurar també que els papers publicats no els ha escrit ell. Abans de Bárcenas, el fiscal l'escolta també l'exdiputat popular per Barcelona, Jorge Tríaz Sagnier, que va ser el primer a reconèixer el pagament d'aquests sobresous de la cúpula del partit. L'exdiputat s'ha limitat a dir que ha complert amb el seu deure. Les diligències informatives per aclarir el cas es van obrir, recordem, el passat 24 de gener i ja compten amb un llarg calendari de compareixences pels propers dies.
D'altra banda, el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha afirmat que a Espanya les institucions funcionen i que el govern està prenent mesures dures contra el frau fiscal com també contra la corrupció.
Doncs sí, respecte a aquest tema, Montoro també ha garantit que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, no es pot beneficiar de l'amnistia fiscal perquè no és possible fer-ho a través de tercers o de societats.
No está acreditado que el señor Bárcenas pueda beneficiarse de la regularización fiscal. Lo dice la agencia tributaria en su remisión a la Audiencia Nacional. Y, por tanto, ni el señor Bárcenas ni nadie puede beneficiarse de la regularización fiscal a través de terceros.
Josep Jorge, hi ha un article que m'ha semblat curiós a La Vanguardia Digital de Miquel Roca i Junyent, en què assegura, relacionant aquest tema de la corrupció i tot plegat amb els mitjans de comunicació, que ell d'alguna banda diu, si hi ha documents que estan falsificats, això també fa grinyolar l'estat de dret, perquè d'alguna manera són indicis d'un possible delicte. Però tot i així, queden impunes.
Sí, diguem-ne que és allò de... escampa que alguna cosa queda, no? Més o menys va per aquí. A veure, l'actuació dels lobbies econòmics de diferents sectors requereix, necessita, en tots els estats, de mitjans de comunicació. O sigui, no, un no pot fer lobby en una direcció o en una altra si no té un altaveu mediàtic. Aleshores, els ciutadans el que hem de ser, diguem-ne, és conscients de que la informació que rebem no és neutra. I hem de ser capaços de tenir un criteri per tal d'equilibrar informacions en una direcció o en una altra. És bo contrastar les informacions. I és bo que nosaltres mateixos també tinguem un discurs propi que ens faci ser crítics i que ens faci avançar per sobre de les ideologies teledirigides que molts cops venen a través de les línies editorials de determinats mitjans de comunicació.
Milagros Pérez Oliva, defensora del diari El País durant molts anys, defensava en un article que deia que actualment el periodisme està vivint una època de promig, volguem dir, en la línia que tu apuntaves, Josep Jorge, que per conèixer una informació en profunditat doncs hem de fer un promig entre diversos diaris per poder extreure la realitat, si es pot dir d'alguna manera, o bé la realitat que tu vols...
Sí, sí. A veure, recordem, perquè la nostra memòria, diguem-ne, és molt, molt a curt termini, però 2 o 3 dies abans de que El País publiqués Los Papeles de Bárcenas, que tothom li ha donat absoluta credibilitat, van publicar una foto del senyor Hugo Chávez agonitzant. I es va demostrar que era falsa, rotundament falsa. I El País va tenir que treure l'edició que hi havia... La primera edició la va tenir que retirar. Mm-hmm. Aleshores, clar, un mitjà de la potència del País que 2 o 3 dies abans de publicar el major escàndol, diguem-ne, que ara estem vivint a Espanya, comet un error tan garrafal, diguem-ne, no ens hem de creure tot. Hem de tenir una certa visió crítica de les coses. I és bo que la mantinguem, de tal manera en que això, finalment, qui ho resoldrà? Ho resoldran els jutges. Hem de creure en la justícia. Serà lenta, serà complexa i a vegades tindrà camins alternatius. Però hem de creure en la justícia.
I d'alguna manera, diguéssim, aquestes interrupcions, diguéssim, mediàtiques també contaminen el procés judicial, perquè com bé ha apuntat també en aquest article que estem esmentant Miquel Roca i Junyent, doncs diu això, que moltes vegades es trenca aquesta veracitat informativa, no existeix perquè les resolucions judicials pròpies s'anuncien pels mitjans de comunicació abans que afectin, abans que s'enterin els propis afectats. I d'aquesta manera també s'està contaminant el procés judicial.
Per suposat, però tot això és una qüestió de lobbies. Realment poden haver lobbies econòmics, lobbies polítics, lobbies de determinats sectors que aprofiten els canvis, els problemes que algú pugui tenir per prendre-li quota de mercat, prendre-li quota de negoci, prendre-li poder de referència. En aquesta línia hem de ser crítics.
Vinga, continuem sent crítics, si et sembla, Josep Jorge. Per quin camí vols? Si vols, ens el marques tu, el camí cap a Madrid, cap al Tribunal Constitucional, o bé ens quedem aquí a casa, a Catalunya, amb l'aturada de 3 dies convocada pels sindicats d'estudiants?
Sent importants, tinguem una visió àmplia del món. Vull dir, mirem més enllà de les fronteres. Anem a Madrid.
Anem a Madrid. Doncs vinga, Iñaki Urdangarin portarà el seu cas, atenció, davant del Tribunal Constitucional, en un intent que s'anul·li el procés penal i una eventual sentència condemnatòria, segons l'argumentació que l'advocat del gendre del rei ha enviat al jutge del cas Nos.
Serà per recórrer contra la fiança de més de 8 milions d'euros que li ha imposat. A més, en l'escrit, la defensa del gendre del rei argumenta que el pagament d'aquests diners abocaria Urdangarin a un injust empobriment. El lletrat creu que el que li demanen són una quantitat, ha dit, desproporcionadament excessiva. Recordem que aquesta pròxima mitjanit expira el termini perquè Iñaki Urdangarin i el seu exsoci Diego Torres, acusats de l'apropiació de fons públics a través de l'Institut Nos, dipositin aquesta fiança conjunta.
En just empobriment. Jo crec que a tots ens fereix, no?, veure el duc de Palma, diguem-ne, amb un injust empobriment
després de tenir un títol, diguem-ne, gràcies a la seva dona, i gràcies a la seva dona, doncs, haver fet alguns negocis que, si ningú hagués dit res, li haguessin anat molt bé, i que ara, evidentment, l'aboquen a tenir que complir una pena. Si té un injust empobriment, molt més injust era quedar-se els diners de tots nosaltres, de tal manera en què cada un ha d'acabar pagant el que no ha fet de forma correcta. Però això, de nou, ho hem de deixar en mans de la justícia.
Doncs arribats a aquest punt, donem pas a la Blanca Aranyó amb el seu punt curiós. Blanca, ho hem anunciat al principi del programa, el cafè pot ser bo.
Pot ser bo.
Per totes aquelles persones
sí,
que...
Com jo, que no prenc cafè mai.
Com tu mai, jo sempre. És un vici que reconec. Josep Jorge, tu no sé com ho portes, això
sí,
del
sí,
tema cafè.
Sí, sí, jo també sóc un viciat.
Tu ets doncs un viciat. Va, i la Sara em sembla que no gaire.
Contents, no? No, sí, 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 jo em prenc. Massa em prenc de cafè. No us dic quants em prenc perquè
no,
us moriríeu.
No, sortireu d'aquí contents, ja veureu.
Va, vinga, va.
I jo estic una mica... Sí, comentem 5 efectes saludables del cafè.
Començaràs a pensar,
dependre
cafè.
Sí, m'ho plantejaré. El primer està relacionat amb el càncer, vull dir que ja comencem forts. Estudis científics demostren que els bevedors de cafè són un 50% menys propensos a patir càncer que els que no consumeixen cafè. O sigui que ja d'entrada, això és un punt molt positiu per prendre cafè. També afecta la diabetis. Segons una investigació feta a Austràlia, per cada tassa de cafè addicional consumida en un dia es redueix el risc de patir diabetis tipus 2 en un 7%. O sigui, Sara, tu que prens masses cafès, dius...
Perfecte, no tindré mai a la meva vida diabetis.
Un altre efecte, aquest cop una mica diferent dels anteriors, és que l'extracte del cafè pot inhibir en la nostra boca el creixement dels bacteris causants del mal alè. Això més aviat en la vida diària.
Tapa, sí, no?
Exacte. Tornant a les malalties, diferents estudis científics proven que el consum diari d'una a tres tasses de cafè s'associa amb una menor incidència de la malaltia de Parkinson. D'una a tres. Com...
Perfecte.
Sí? Vale.
Sí, estem a la franja. Josep,
i per
tu?
Últim... Sí?
Una a tres?
Sí, sí,
sí. Sí, vinga, continuem.
I per últim, segons una investigació realitzada a Madrid, beure 6 tasses de cafè normal o descafeïnat cada dia s'associa amb un menor risc de morir a causa de malalties cardíaques, càncer o altres patologies.
Però perquè mors, jo crec, de cafè amb 6 tasses.
Segurament. Però cal tenir en compte que, malgrat els seus beneficis a llarg termini, a curt termini el cafè augmenta la tensió arterial. Jo amb això em quedo més tranquil·la.
Tu això ja vas millor a dormir avui, no? Sí. Blanca, doncs moltíssimes gràcies per un curiós del dia. Josep Jorge, volíem comentar també aquesta proposta del govern alemany que ha aprovat una estricta regulació de les entitats financeres que preveu condemnes de fins a 5 anys de presó pels que aprovin inversions de risc que acabin malament. Com ho trobes, això?
És que el risc té conseqüències bones i dolentes. No pot ser que només tingui conseqüències bones, perquè si no, el risc no es pot mesurar. De tal manera en que quan les coses surten malament, encara que en algunes situacions pugui provocar injustos empobriments, un ha de ser conscient de que el risc existeix i té conseqüències.
D'altra banda, també destacar, mira, abans ho apuntàvem, però per primera vegada em sembla, Josep, que podem comentar totes les notícies. L'aturada dels estudiants convocat per 3 dies, avui ha estat el segon dia. Bé, estan protestant els estudiants, aquí a casa nostra i altres capitals de l'Estat, per la reforma educativa del ministre Wert. A quin principi no s'ha d'aplicar?
No s'ha d'aplicar mentre no sigui d'obligar compliment per algun tipus de mandat de les altes esferes. Està bé que els estudiants entenguin que per assolir coses les han de reivindicar i no només mirar-les per la tele.
Doncs Josep Jorge, moltes gràcies per compartir les notícies amb el 2 de 8. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Mario Ramírez de les Vies de So, Víctor García, Víctor Casellas, David Bueno, Sara Cruz, Blanca Aranyó a la redacció i producció, i d'aquí us ha parlat també fins ara Mercè Regat. Tot seguit us deixem amb Oriol Casals i amb el seu programa De Cap i de Nou. Fins demà, que vagi bé.
Bona nit.
Ràdio Estel.